Blaumarí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blaumarí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blaumarí? Com estem? Benvinguts en un nou programa, en una nova edició, la 130. Encantats de tornar a ser amb vosaltres i un agraïment amb el meu personalment i a la vegada amb el de tot l'equip que fa possible setmana darrere setmana que dediquem aquests 55 minuts a la gent de la mar. Avui marxarem a la confraria de pescadors de la Vella de Mar, a la costa del Baix Ebre. Ens espera el president d'aquesta entitat, Janet Llambric, amb el que parlarem de l'evolució de les captures de l'any 2013 i també de la final de l'aturada del sector de l'encerclament en aquesta confraria. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Rafael Martí i el Joan Argento ens explicaran la funció de gatejar a bord d'una barca. I ens prepararan o ens ensenyaran a preparar una recepta molt popular, tot i que tothom té el seu llibre de ruta, Polp a la gallega. A l'acordió del Grumet recuperarem un tema de Lluís Llach, preciós, Bressol de tots els blaus. I a Panorama Nàutic, amb l'ajuda del portal panoramanautico.com, parlarem d'una novetat en el món de la nàutica de competició. La regata, la primera edició de la regata aquest any, Sant Patricio, cobrirà el trajecte entre el Club Nàutic de l'Ampolla i Port Ginesta. Ho farem amb Toni Subirana, un dels col·laboradors de l'organització, alhora que repassarem l'agenda que hi ha de competició en els clubs nàutics catalans d'aquí a uns dies. A Plankton, l'Aurora Requena, la nostra oceanògrafa particular, ens parlarà del projecte Dos Mares, que cobreix el Mediterrani i el Cantàbric. I a l'Arjau, el Manel de Ramon parlarà amb l'escriptor, per dir-ho d'alguna manera, Alberto Mir. Ell és capità de vaixell i ha escrit un llibre, Navegando por el Mundo. És el contingut del nostre programa d'avui, del nostre Blaumarí. Per tant, us convidem a pujar a bord i a salpar amb nosaltres.
Blaumarí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blaumarí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Avui hem convidat a Janet Llambric, president de la Confraria de Pescadors de la Vella de Mar. Janet, benvingut, com estem?
Bé, endavant, diguem.
Fa pocs dies que les barques de l'encerclament, les llums del port de la Vella de Mar, tornaven a la seva activitat habitual després de l'aturada de 2 mesos. Sí que és veritat que encara pues, fa pocs dies que van a la mar i que possiblement no es tinguin dades prou fiables a les mans, però quin seria el resultat dels primers dies després d'aquesta aturada?
Bueno, de moment, pues, el que podem dir que és aquí a la Mella, pues, no podem dir el que, perquè pues, només ha vingut a vendre una llum sola, una barca sola, diguem-li, i de moment allà baix estan agarrant el peix, bueno, aquí van estar redissant tot el que és el tema d'aquí de davant del golf de Sant Jordi i tot això, i a partir d'aquí pues, ja han anat a pescar, diguem-li, del Cap de Salou per avall, entre Tarragona i la Torre d'en Barra. Allà, pues, bueno, estan hagut 2 dies que no està agarrat massa peix, però els demés dies, pues, bueno, que agarren sardina molt poqueta, sardina se n'agarra molt poca.
És a dir, que segueixen igual que abans sí. De l'aturada agafant poca sardina.
Sí, de moment la sardina molt poca, que pràcticament pues, res. Que sí, puc dir que és a Tarragona, però bueno, igual estic informat, diguem-li, de que estan agarrant les barques d'allà i les barques d'aquí de la Mella. I el que tenen pues, és bueno, seitó. Agarren un seitó pues, de 80, 100 caixes, no tampoc se destaca molt, l'únic que pues, també ara pues, a fer les vedes que s'han fet a la part de Girona i així, pues, el peix ha pujat una miqueta, però el que és, diguem-li, davant del poble, pues, no, davant del poble aquí de moment ja no venen tampoc. Aquí han vingut una perquè va fer una avaria i a partir d'aquí ja, pues, ja pesquen allà a Tarragona.
Clar, aquí hi ha unes quantes coses a analitzar, Janet. Per una banda, tenim que abans de l'aturada biològica, és a dir, abans de l'aturada de les barques, un dels problemes era, per una banda, la manca de sardina i, per l'altra, les talles mínimes, és a dir, que el saitó era molt petit. S'ha aturat 2 mesos l'activitat i això continua igual.
Bueno, el que és la sardina, sí, ja ho he dit. Sardina és cap. La poca que s'agarra, pues, és jove, és dins de la mida, diguem, està en la mida, però no és cap sardina grossa, i el saitó, pues, tampoc no és un saitó gros, sinó que és un saitó mitjà, que es diu, diguem-li, però dins de les mides, però bueno, tampoc no s'ha desenvolupat, no ha canviat, diguem-li, la veritat, no ha canviat. Nosaltres el problema, diguem-li, que tenim més gros, diguem-li, el que és com a patró major d'aquí de la cala, és de que les barques, pues, mos van a vendre a Tarragona, i jo comprenc, perquè, pues, avui el petroli està com està i sentes parlar, pues, escolta, Janet, estem pescant de la torre Pecallavant, i si volem agarrar un peix és de la torre Pecallavant. Un dia, pues, l'han agarrat aquí dalt del Cap de Salou, però bueno, les mides del peix i això, que tu ara me fas aquestes preguntes, segons, no ho he vist jo, però, pues, m'estan dient els armadors, els patrons, vaja, pues, me diuen que, pues, segueix igual. Jo ahir vaig fer una consulta i vaig dir, bueno, i sardina què? Dic, no trobeu que d'allò? Diu, no, sardina, diu, ja n'he d'un... Sí, per un dia que portis 20 caixes o 30, diu, no és la mala mida que hi havia, i res, poca quantitat de res.
Comentaves lo del tema del vendre a la zona de Tarragona. Això és perquè davant de la costa de l'Ametlla de Mar no trobem peix.
Sí, ja ho estic dient. El primer dia que van sortir, que és quan te dones informe, tens de pensar que el primer dia, en un demà, ja van estar tots a Tarragona, perquè, pues, van sortir tots a rumbo, diguem-li, davant del poble, van estar radejant tot el que és davant del poble, i a poc, pues, bueno, navegant pecallavant, pues, hasta que van fer caps pràcticament tots de Cap de Salou per avall. Aquí han vingut també 2 barques o 3, diguem-li, per unes varies que han tingut. Vendre només ha vingut una barca sola, i resulta que, pues, no, dos, van ser dos amb poca quantitat, però perquè havien fet unes varies i bueno, no veiem la d'allò. Aquí és el problema que tenim nosaltres, diguem-li, com a cofradia, diguem-li, pues, clar, que repercutirà molt altra vegada durant l'any, diguem-li, perquè, pues, clar, si de vendre a la cala a vendre a Tarragona, pues, la cofradia, pues, té una baixada, pues, molt forta, igual en el peix, diguem-li, com a la neu i tot. Això és un problema que mos presenta, bueno, mos presenta, i ja l'hem tingut. L'any passat ja, pues, 4 mesos pescant fora de casa. Clar, això se nota. Ara, si ara durant l'any no es troba peix aquí, pues, ja tenim el problema damunt. Això és una de les coses de que, pues, no estem preocupats, la veritat.
Clar, perquè l'armador fa els seus números i, clar, evidentment, si pesca a la zona nord de la demarcació, preferís vendre també a la zona nord de la demarcació. Això són uns ingressos que la confraria de l'Ametlla no té i guanya una altra confraria, no?
Sí, clar. Llavors, al vendre a Tarragona, pues, clar, la confraria de la Cala, pues, ja no es ven neu, ja no es ven... I bueno, i el tant per cent, diguem-li, que hi ha. Ara, jo, diguem-li, com a patró major i com a mariner que he sigut, jo comprenc, diguem-li, que el que estan fent, pues, ho comprenc que està ben fet, en el sentit de que, clar, si tenen de vindre de la Torre d'Embarra o de llevant de la Torre i tenen de vindre a vendre a la Cala, pues, si mengen un bidó i mig de petroli, pues, dos o 300 litres més de petroli, més 200 o 300 litres de petroli, que a la nit tenen d'anar a pecallar, claro, del modo que avui està el combustible, pues, comprenc que a la setmana se pagarien barbaritats de petroli perquè, pues, ells poguessin vindre aquí. Ojalà sigués així, però, diguem-li, no per la part de la cofradia, estic parlant, clar, però jo comprenc que estan fent uns treballs que és el que jo potser també faria, perquè, clar, vindre 2 hores i 3 hores de navegar, pues, al moment se'n van los 200 i algo de litros cada barca, i més a més els 200 de gastar a la nit, perquè tenen d'anar per avall, perquè aquí no es troba res.
Precisament aquestes darreres setmanes han sortit les xifres de captures pesqueres i de volum de negoci de les confraries de pescadors, i ens trobem que la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar és una de les que més creix, al voltant d'un 30% en quantitat de captures i en volum de negoci.
Sí, bueno, sí.
Molt per sobre de la majoria. Per què ha estat això, president?
Bueno, pues, bueno, tot ha sigut, diguem-li, per exemple, el que ha sigut el peix d'arrossegament, diguem-li, i les llums també, com hem vist d'aquí, pues, s'agraden molt més que l'any anterior, i l'arràs també han tingut un bon any, i a més, diguem-li, pues, que a partir del setembre fins ara al desembre, si comptem el 2013, pues, també els preus del peix i això pues, s'ha notat, s'ha muntat. I això és una de les coses que, diguem-li, ja. I en tot dient això, de que tu m'estàs dient això i la gent ho ha vist al diari, allò t'he de pensar, diguem-li, que nosaltres, diguem-li, hem enviat els quilos de peix que s'han venut aquí. Perquè llavors hi ha 4 mesos que se van anar a vendre a Tarragona les llums. Llavors, aquests quilos passen a Tarragona. Clar, aquí no està identificat.
És a dir, que els números encara serien molt més espectaculars.
Sí, sí. Això nosaltres, és el que jo vaig llegir al diari, vaig veure, ho dic, bueno, sí, dic, però aquí manca les tonelades, no una i dos i tres i quatre, bastantes tonelades, exactament ara en aquest moment no puc dir, però unes 13 o 14 o 15 mil tonelades més, diguem-ne del peix que s'ha venut aquests 3 o 4 mesos que han estat les llums fora. Vull dir que la cofreria de Cala, diguem-ne, en aquest cas ha anat molt bé, i bueno, en fi.
Esteu satisfets, doncs, per aquests resultats, que són molt més elevats que a la majoria de confraries de Catalunya, no?
En tot dient això, mos manquen, a la gent que ho llegiu al diari, mos manquen tonelades a posar.
Oye, del peix blau que com sí, està passant ara, s'estan sí, venent a la confraria de Tarragona.
Sí, s'estan venent a la confraria de Tarragona. Llavors, clar, això, nosaltres el que hem vist molt allò és el tema de l'arrossegament natural. El tema de l'arràs és el puesto que ha pujat amb més quantitat. Sí, i els preus.
El tema dels preus, hi ha algun factor que hi ha ajudat?
Home, pues, bueno, aquí de moment tot se va replicant perquè pues, si es para, diguem-li, les vedes, bueno, jo que ja vaig començar en tot el tema este i els armadors que em senten i el poble que està vinculat a la mar, les vedes és un gran què, diguem-li, per l'arrossegament. I la llum igual, no cal dir-ho, el que passa és que la llum pues, tenim este d'allò que estem dient, que el peix de moment pues, no es fa el gros que necessitàvem, però el que és l'arràs se nota molt. I llavors, diguem-li també, pues, sobre el tema dels paros que fem, pues, també ha sigut bonic perquè després de que la província de Tarragona han sigut els líders en fer les vedes, ara darrere nostre, diguem-li, venen també pues, la part de Girona i això, què ha passat aquí? Pues, lo més hi ha algo que estan parats i això, pues, a nosaltres també ens munten els preus, el mateix que amb ells us ho munten quan nosaltres estem amarrats. Llavors, portem aquí també de quan pràcticament estem en aquesta junta a la cofradia, no? Com jo com a president, pues, també tenim un conveni que en Sant Carlos i les cases, que això pues, sempre ho diré que és així, que vam quedar, diguem-li, pues, que maig i juny amarraríem la província, des de l'Ampolla hasta la Torre, i ells pararien juliol i agost. I això pues, també ha sigut una cosa molt bona, diguem-li, perquè pues, el mariner podia tindre també durant 2 mesos un bon jornal, diguem-li, perquè pues, la Ràpita està amarrada. Lo mateix, diguem-li, que quan la Ràpita i la Cala i bueno, la província de Tarragona, millor dit, estem amarrats i ells van a la mar, pues, també es beneficien també d'aquest punt del peix.
El conveni Mercadona entraria dins d'aquests factors positius?
Home, Mercadona, diguem-li, dins de Mercadona, jo també puc dir que, diguem-li, dins de allí de la cofradia, si no tinc mal entesa en aquests moments, bé, però som 30 i algo de compradors que han estat tota la vida, i quan hi ha la veda, doncs, bueno, venen gent de Peníscola, venen gent bueno, de la part de Castelló i tots ells, no? Vinaròs, venen a comprar, doncs clar, els preus també s'han notat. Si ara estàvem parlant del tema de la veda, doncs vale, però jo també tinc de dir, diguem-li, que el Mercadona ha vingut, diguem-li, al setembre, el dia 23 de setembre se va inaugurar el començament del Mercadona, i diguem-li, bueno, el Mercadona, doncs sí, diguem-li, ell és un un comprador més, vull dir que el que es fa, el que fa Mercadona és dir que allí hi ha un comprador i diguem-li pues, el preu que li diuen, pues, ell compra el mateix diguem-li que pot fer qualsevol comprador de la cala, ell té un mando com un altre mando. Ara, per exemple, últimament ha hagut unes jornades de la galera, que la galera, jo me'n recordo quan era minudet, que la galera era Morulla i es llanxava per allí, bueno, llanxaves per allí en un caixó i allí es quedava, i ja resulta que, pues, te vaig a dir que la galera ja pues, paga més que l'Escabarlanc, o el Gadagan, que diem nosaltres. Bueno, pues ara la galera anava pues, en aquell temps a 3, 4, 5 euros, ara pues, està pagant a 6 i a 7, i ara pues, ha arribat un moment que ha fet les jornades de la Ràpid, de Cambrils, i la que es farà aquí la Cala i això, pues, la galera ara s'ha pues, disparat entre 9, 10 i ha arribat a 11, 80. Què ho ha fet Mercadona? No, jo no vull dir que ho faci Mercadona, perquè jo he vist que hi ha compradors, que jo tinc una llista, dels compradors que han fet la galera a 8, a 9, a 10 i a 11 euros. Vull dir, no ha sigut Mercadona sol, sinó que també els altres compradors els han interessat pel que sigui, ells saben el que és.
Janet, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a tots. Bon dia.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, benvinguts a l'enciclopèdia de l'argot mariner. Com sempre, amb les orelles molt obertes pel que ens heu d'explicar. Quina funció, quina feina del mariner avui ens explicareu?
Gatejar.
Gatejar.
Gatejar, això se fa a la pesca del palangre.
Però no té res a veure amb posar-se de genolls i allò que fan els nounats, no?
Gatejar se fa quan la línia s'ha enganxat baix a les roques... encabat.
La línia vol dir el fil del palangre.
La mare del palangre.
Del palangre, la mare.
Molt bé, el fil.
I està enrocat i perquè no es tronxa, a vegades es tronxa i pues, vas per l'altra banda o com sigui, però per a evitar que es tronxa se porta una argolla d'uns 20 centímetres de circunferència i que allò pesa uns 4 o 5 quilos i es passa per dins de la mare del palangre i s'amolla per avall.
I allò fa...
A buscar la roca, que està enganxat.
I allò es guardies avall en una altra corda, al costat enganxat, per no perdre l'argolla, i s'arria per avall...
Amb la idea de que quan arriba a baix...
De quan arribi a baix...
Quan arriba a baix, salti per damunt la roca, ho faci saltar.
I ho faci saltar. Si a sort salta, i si no, pues, tornem-hi... i a veure si fruixa o hem d'estronxar.
Normalment salta.
Per tant, és a dir, aquesta seria una altra eina del pescador de palangre
per desenganxar
la línia de fil que s'ha quedat enganxada baix a la roca, no?
Sí.
I normalment sol saltar. Que no funciona es torna a fer, no?
Sí.
Se tira per amunt i es torna a fer.
I es torna a mullar.
Quan arribes al posto de que està ben enganxat, que ho has de buscar, salta en seguida.
Bueno, pues veus, és d'aquelles coses que dius, a lo millor està enganxat a moltes brasses, no?
Sí, i et fa 50, 60, 70 metres a vegades.
I et fa la funció de bueno... De...
Si no tens cap boia més,
claro.
Normal, has de salvar el palangre.
Pues molt bé, avui hem parlat de la funció de gatejar, que no té res a veure amb el gatejar habitual, ni amb els gats, ni res. En això se li diu gat, però... Però que és aquesta eina que fa la funció de desenrocar al fil de quan se pesca el palangre. Mos veiem ara de seguit.
El ranxo a bord.
Joan Argentó, Rafael, Martí, vinga, avui en l'apartat gastronòmic, què mos explicareu o què mos ensenyareu a preparar? Doncs
pues avui farem un polpet a la gallega.
Sí, que no es fa gaire això de la gallega.
No ho fa ningú.
No ho fa gaire.
No ho fa gaire ningú, no? Bueno, és un plat popular que tothom prepara més o menys en una base del 95%. Igual, sí. Una altra cosa és com trobem el polp, no? És a dir, preparar-lo on sap tothom, però que el polp estigui bo, estigui al seu punt de duresa, etc.
Aquesta és la base principal que hi ha, que el polp estigui al gust del consumidor, anem a dir.
Molt bé, doncs bueno, què necessitarem?
Doncs pues un polp, primer que res, un polp.
Gros,
la gallega,
no?
Si pot fer partir de 2 quilets, millor.
2 quilos, 3.
de 2 quilets cap amunt, i llavors de por l'haurem posat al congelador. Els mariners abans no ho fèiem així. Però, clar, això és normal que a casa pues, no es pot fer.
Com ho fèiem, els mariners?
Els mariners pues, agafàvem el pop fresc del dia i anàvem a la roca a picar el pop.
O damunt de la coberta.
O damunt de la coberta de la barca.
És a dir, que li pegàveu cops sí, en terra.
Sí, li pegàvem i el fèiem tou, que és molt més gustós.
Perquè llavors diu que és quan se trenca el nervi, igual que és la funció bueno, que fa...
Lo picaves, lo picaves ben picat, abans uns dies 33 cops, altres 40, però si li pegaves 50, millor. Eh?
Depèn de qui.
Bueno, depèn de la força que tingués cada un, no?
Bueno, però lo fèiem tot a pur de cops. Eh? Després lo bullíem un segon, no res, perquè quedés dur, lo rentàvem ben net, ben netet bullit, i a tallar les làmines, que estava bonit.
I ara si ho fas al congelador...
Una miqueta de sal.
Si ho fas al congelador, ara el mateix, no? També.
Sí, també.
Ho poses al congelador...
Si ho deixes a partir de 32 o 3 dies, però de 2 a 3 dies, com a mínim, eh? Com més ho tindràs, millor. Un congelador que vaiga.
Molt bé.
Un congelador que vaiga fort, ho deixes 3 dies dins, i com, si ho deixes 4 o 5, doncs pues millor, lo traus, li pegues un bullet, sempre...
No un bullet. Hasta que el trobis al tent, eh? El que...
Saps, a la forquilla normalment ja es veu. Quan està bullint el peix, agafes una forquilla...
I si es clava sense fer força...
Que entres suau. Quan ella se li clava el pop suau, para. Perquè si et passes de bullir...
Home, clar.
Queda xiclet. Veig que tinc que es queda
si
un xiclet.
Si el bulles massa...
Vull dir que quan tu veus que la forquilla, per la part doble, li entra fàcil el pop, para de bullir. Molt. Ho tallarem a làmines ben pinet, lo sal, una miqueta de sal, una miqueta d'oli... I abans de l'oli se li pot posar una miqueta de pimentó. I el que també li va molt bé, per exemple, agafes un gotet o un citrill, li poses el pimentó dins el gotet, li poses l'oli i ho remenes.
I llavors quan...
Llavors ho tires tot per damunt junt, està més... Queda tot per damunt del pop. O li tires el pimentó i l'oli.
Molt bé. Hi ha molta tradició també de posar-li un llit de pataca, no? Bullida.
Bueno, això sí, això és una altra... Llavors l'hem de posar al microones, l'hem de posar una miqueta d'oli per damunt. Llavors l'hem de preparar.
No, però posar-li un llit de pataca bullida també el fan...
Un llitet va, això li pots posar un llitet de pataca, li poses el pop damunt i una cullerada o dues cullerades d'allioli i 5 minuts al microones. Això és una altra història.
Molt
això no és polpa a la gallega.
Molt bé.
Aquí diríem polpa a la balandra.
Molt bé.
Eh?
Però, és a dir, el que és el polp a la gallega, millor,
la gallega
millor sense pataca.
Polp. Molt bé, sol. Que llavors, si vols fer les pataques a banda, bulles. Les pataques les poses al caldero fins que estiguen totes a tacos, a quadradets, eh? I llavors les pots acompanyar
molt
amb l'oli,
amb
el que tu vulguis i te ho barreges. Però el polp a la gallega és polp
molt bé.
Damunt la fusta.
Pues bueno, pues ja, i damunt la fusteta, que diràs que és la tradició, no?
Els restaurants ho porten amb fusta.
Pues bueno, pues avui polpa la gallega. Hasta la setmana que ve.
Adéu.
L'acordió del grumet.
Lluís Llach fa la seva entrada al blau marí amb un tema preciós, mariner, marítim, nàutic. Bressol de tots els blaus.
El meu amic el mar té la calma d'un déu a dormir quan la meva nau busca recer a l'illa del seu el meu amic, el mar, té el coratge d'un déu exaltat. I quan s'omple d'aire el meu velar, seguim un joc incert. I tanmateix, potser, el gent de l'onada acabarà amb tot el meu somni desitjós d'anar a aquell port d'atzar. i en el seu vaivé de so i color. Aprenc el poc que tinc. És per això que mai no em podré allunyar del seu batec i fidel viuré enmarinat fins a acabat el vent.
Els aplaudiments a un Lluís Llach en directe amb aquest tema Bressol de tots els blaus.
Panorama Nàutic.
I avui al Blau Marí, en aquest espai de Panorama Nàutic que fem amb la col·laboració del portal panoramanautico.com, volem parlar de la creació d'una nova regata, la regata San Patricio, que bueno, cobrirà l'espai nàutic entre l'Ampolla i Port Ginesta. Per parlar d'aquest tema, per saber més, hem convidat al nostre programa a un dels col·laboradors d'aquesta regata, concretament el Toni Subirana. Toni, benvingut a Blau Marí, com estem?
Molt bé, mira, aquí.
Parle'ns d'aquesta novetat, d'aquesta regata, com sorgeix, per què l'Ampolla Port Ginesta?
Mira, aquesta regata va sorgir durant una altra regata. Estàvem fent una regata amb el barco de pintures Patricio i el Patricio, que és el propietari i armador del barco i també de l'empresa de pintures Patricio, va comentar-me que podríem fer una regata que unís a l'Ampolla amb Port Ginesta una mica abans de Setmana Santa, com si fos una, diguéssim, una de les primeres regates de la temporada. La idea ens va semblar bé. Primer va començar que volíem muntar una regata de poc nivell i una mica una costellada. Ens hem posat en contacte amb el cronòtic l'Ampolla, del qual soc soci i tinc molt bona relació, ell a través de Port Ginesta, el qual és el seu port, i vam començar a muntar i anar agafant una volada i una dimensió doncs, que en el seu moment no ens esperàvem.
Per tant, estem parlant de dos ports que s'han escollit per afinitat, doncs, no?
Exactament. Nosaltres, com que jo soc soci del Cronòtic l'Ampolla, a més he col·laborat amb l'organització d'altres regates, inclús de l'equip de regates oficial de creuer del Club Nàutic l'Ampolla fins a les dues temporades passades, i el Patricio, a més, és un industrial molt potent de Port Ginesta, el qual té molt bona relació amb la SA que controla el port, doncs vam decidir que calia trobar la manera d'unir els dos ports i fer una regata que portés la gent de l'Ampolla a Ginesta i la gent de Ginesta a l'Ampolla.
La data escollida és el 21 de març, no?
Sí, bàsicament perquè és la data més pròxima a Sant Patricio. A Sant Patrick's Day.
És la data més pròxima al dia del Sant. El recorregut, hi ha catalogació per a dir, home, és un recorregut llarg, curt,
És un recorregut coster, són unes, si no recordo malament, 70 o 80 milles. És un recorregut dintre de les regates llargues és mitjà, penseu un recorregut a la costa catalana llevantina, un recorregut llarg podria ser la Ruta de la Sal, que són 140 milles, aquest és la meitat, no? O sigui, un recorregut més aviat mitjà, ens ocuparà entre 8 i 15 hores fer tot el recorregut, intentarem fer-lo pràcticament tot de dia, i se sortirà d'un lloc indeterminat encara entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Depèn de com vingui el vent, col·locarem la boia de sortida a la vora de l'Ampolla o una mica més a l'Ametlla de Mar.
L'inici, és a dir, la sortida és de l'Ampolla, és a dir, per tant, és a dir, el trajecte és de sud a nord, no?
Correcte, el trajecte és de sud a nord.
Amb la idea de que sempre sigui així o que es pugui alternar...
Es pot invertir, la idea. No tenim una idea prefixada encara de cara a la temporada que ve, però és possible invertir-lo. O fins i tot fer una regata prèviament, potser de més baix nivell, que acosti els barcos a l'Ampolla per llavors fer la regata de Sant Patrici que els torni a Port Ginesta. I passa que és la primera edició i ens ha portat molta feina organitzar la regata tal com està. Anem a mirar com va, anem a fer-ho bé i ja parlarem de cara l'any que ve.
Quins vaixells hi podran prendre la sortida?
Poden participar a qualsevol tipus de vaixell de creuer a vela que tingui certificat de medició de rating, que és la manera en com medim els barcos per poder participar a regates RI, o si no, per aquesta regata s'ha desenvolupat un sistema de compensació de temps, o sigui, de rating gratuït, que es diu Free Regata System, FRS, i que serà la primera prova que es farà amb aquest sistema.
Suposo que al voltant d'aquesta regata hi heu preparat també algun tipus d'actes més socials, no? Que no pas competitius, també?
Sí. De fet, hi ha dos actes centrals socials, que un és previ a la regata, que serà el divendres anterior a la regata, és a dir, abans de sortir, sortirem el dissabte al matí, doncs el divendres es farà un sopar al restaurant del Club Nàutic Ampolla, a Casa Montero, i després, quan s'arribi a Port Ginesta, el diumenge, hi ha una barbacoa, entrega de trofeus, amb música ambient i una mica final de festa a Port Ginesta, no?
Per tant, perquè estem parlant que aquest trajecte que comentaves de 70-80 milles el faran en un sol dia, però no?
Sí.
Faran dissabte.
Sí, dissabte. Sortirem dissabte al matí, sobre les 9, les 10, les 8 del matí, una miqueta, quan s'aixequi el vent, perquè això també depèn una miqueta de que hi hagi vent per poder donar una sortida, quan s'aixequi una miqueta el vent, sortirem i calculem arribar doncs, al vespre o a la primera hora de la nit a Port Ginesta.
I d'aquí que el dia següent també continuï una mica la festa, doncs, però d'alguna manera amb aquesta barbacoa, no?
Exactament.
Quina inscripció teniu fins al moment? És a dir, quina és l'acceptació que heu vist en aquestes setmanes prèvies?
Doncs la veritat és que molt bona per ser una primera edició. Nosaltres calculem que en global estarem parlant d'una regata d'entre 25 i 30 barcos. La qual cosa, tenint en compte que són creuers i en les dates que estem parlant, que són prèvies de Setmana Santa, que la gent encara no navega, o sigui, la gent, com més bon temps fa, més fàcil és llançar-los al mar. La veritat és que és un autèntic èxit. Si podem ficar-hi entre 20 i 30 barcos serà un autèntic èxit.
A més, doncs, pel que veig una mica la informació, heu donat també facilitats per als vaixells, no? És a dir, inscripció econòmica, drets d'amarrament gratuït, etc. No?
Sí. De fet, quan es va plantejar el moment zero de plantejar fer una regata, la idea era aquesta, que al final la gent ha de navegar i s'ha de passar bé, i no ha de suposar un autèntic desgast econòmic per a aquell armador que té un vaixell petit i que té ganes de competir, té ganes de navegar, però que al final els preus prohibitius de les inscripcions, els preus prohibitius dels certificats de rating, etc, fan que al final la gent es llenci endarrere de navegar i de sortir a competir, a passar-s'ho bé.
Heu escollit com a madrina de la regata Pilar Passanau. Per alguna motivació especial?
No, bueno, la coneixem, som amics, és una navegante, és, diguéssim, la navegante bandera, com a les dones navegants, és de les millors que tenim en el país. A més, també com a navegant en si també és molt bona, diguéssim, dintre del que seria en general, entre masculins i femenins, i ens va semblar que a ella la idea li va agradar, va dir que era una idea molt potent i molt divertida, i la vam demanar que ens padrinés l'esdeveniment, a fi de donar-li un ressò competitiu, no? És a dir, tenim una competidora de primer nivell que ens ha patrocinat en l'esdeveniment, que ens va ajudar amb la presentació, que ens ha ajudat amb la difusió. Bé, és, a vegades aquestes coses es fan més per afinitat amb la persona i a la vegada doncs, per la seva trajectòria, no?
I suposo que amb la intenció de guanyar prestigi, comentaves i anomenaves fa només uns moments la ruta de la Sal, hi ha altres rutes similars pues, que ja tenen una consolidació en el calendari de regates de Catalunya, no?
Correcte, sí. I al final també detectem que les regates amb prestigi reconegudes acaben sent o les que es fan a Barcelona o les que van a Balears o algunes regates del nord de Catalunya. Si donem una mica un cop d'ull a la zona de Tarragona, no tenim res. No tenim res potent, malgrat que tenim vent, no ens en falta, tenim una costa excepcional per navegar, tenim el delta, tenim un munt de coses, tenim dues bahies enormes al sud de les comarques de Tarragona, és a dir, la bahia del Bafac i la bahia
del Fangar,
i no hi ha regates ni de Vela Lleugera ni de Creuer. Jo crec que tant des de Sant Carles de la Ràpita com des de l'Ampolla s'ha de fer una feina de recolzament i de potenciació d'això, perquè les comarques de Tarragona i sobretot les del Delta de l'Ebre crec que és un molt bon actiu econòmic que potencien això, i això només ho poden fer des dels clubs. I en aquesta línia crec que és la que s'ha d'anar. I nosaltres, jo com a aficionat, com a col·laborador del Nàutic de l'Ampolla, pues, m'agradaria que aquesta fos la línia que apostés el club, els ajuntaments, i de començar a donar en el turisme esportiu nàutic una prioritat, perquè bé, és un turisme amb una capacitat econòmica important i amb ganes de fer coses i de conèixer llocs nous. I la gent no coneix les Terres de l'Ebre ni les comarques de Tarragona.
Doncs, Toni, desitgem que aquesta primera edició de la regata Sant Patricio, suposo que patrocinada per Pinturas Patricio i amb la col·laboració del Club Nàutic de l'Ampolla i Port Ginesta, doncs sigui tot un èxit.
Moltes gràcies, així ho intentarem.
Vinga, que vagi bé. Bé, doncs ara, després d'escoltar aquesta entrevista, en podeu traure més informació sobre la regata Sant Patricio a panoramanautico.com. Anem a repassar l'agenda de regates de Catalunya de cara als pròxims dies 15 i 16 de març. En primer lloc tenim el dia 15 Trofeu President per a creuers organitzat pel Club Nàutic Vilanova. De cara als dies 15 i 16 tenim el Trofeu Emili Lledó de vela lleugera per a classe Láser K7, concretament organitzat pel Club Nàutic Arenys de Mar, un trofeu que també es disputa per a Láser RD i per a Láser Estàndard, també organitzat pel Club Nàutic Arenys de Mar. Tenim el Trofeu Hivern per a creuers de classe J80, organitzat pel Club Nàutic Cambrils. Tenim el Trofeu President Lluís Marçà de vela lleugera per a classe Optimis, organitzat pel Club Nàutic Masnou. I tenim el Memorial Joan Albó per a creuers, organitzat pel Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols. També el dia 16, el Trofeu Social Hivern per a creuers, organitzat pel Club de Vela Mataró, el Club Nàutic El Masnou i el Club Nàutic Premià. I per últim, el Trofeu Hivern per a creuers, organitzat pel Real Club Marítim de Barcelona.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Encetem la secció de Plàncton, avui donant la benvinguda a la nostra biòloga oceanògrafa particular, l'Aurora Requena, que avui se mos posa més científica que mai. Avui toca la ciència a casa, no, Aurora?
Hola, bona. Sí,
toca fer colzes, avui toca fer colzes, no?
Avui, bueno, com sempre, sabeu que us volem portar la ciència que es fa a casa nostra.
I avui de quin projecte ens parlaràs?
Bueno, parlem d'un projecte que es diu Dos Mares. I per què Dos Mares? Bueno, aquest
per
cop
què? Sí, per què
t'he
dos
sentit.
Mares, sí.
Perquè és un projecte que s'està desenvolupant alhora al Mar Mediterrani i al Mar Cantàbric. Llavors,
molt bé.
Dos Mares.
És un projecte de casa nostra?
És de casa nostra, però estan involucrats moltes diferents entitats i universitats d'investigació, com per exemple la Universitat de Barcelona, de la part de Geociències, o el grup d'Ecologia de Sistemes Aquàtics de la Universitat d'Oviedo, Centre d'Experimentació Pesquera d'Astúries i el CSIC, l'Institut de Ciències del Mar, i també el CEAP, el Centre d'Estudis Avançats de Blanes, com veus, hi ha tot un popurrí de científics.
Pues bueno, pues estem expectants per escoltar en què consisteix aquest projecte.
I bueno, pues tots què fa tota aquesta gent plegada? Pues què està estudiant? Estan estudiant els canyons submarins de Blanes, que està just enfront de les costes de Blanes, a Barcelona, i el canyó submarí de Vilés, d'Astúries. Si recordeu, vam parlar dels canyons submarins quan parlàvem de la Gamba Roja fa ja uns mesos, i de com desapareixia i apareixia i s'anava canyó amunt, canyó avall. I recordareu que era un canyó, que és com una mena de vall submarina, que té una pendent molt gran i molt ampla, i que pot ser la continuació, per exemple, d'un riu a terra. Va? El canyó pot ser una estructura que vagi des dels 200 metres fins als 2.000, 3.000 o 4.000 metres de fondària.
Molt bé, és una barbada, no?, que va cap avall.
Això és com una mena de riu de vall que el tenim sota l'aigua.
Molt bé.
I que té molta, molta biodiversitat i que fins fa poc pues, no s'estudiava gaire perquè era una mica, bueno, igual, més complicat anar a recollir mostres i de poder estudiar-ho, no? Però des de fa uns anys s'estan desenvolupant molts projectes per saber com funcionen aquests canyons i com la relació que tenen amb les nostres pesqueries també, els nostres recursos pesquers.
El canó més conegut del qual se n'ha fet també una banera és el canó de Palamós.
Ah, bueno, efectivament.
Conegut per la gamba de Palamós
que
per alguna cosa és.
Efectivament. I bueno, doncs aquest projecte Dos Mares és un projecte que li diuen d'oceanografia profunda. I és un estudi molt multidisciplinari en el que intervenen investigadors de diferents entitats, com heu vist, i investigadors de diferents branques. I treballen de biòlegs que estudien les espècies que es van trobant i de com s'adapten a aquestes condicions ambientals de profunditat diferents, no? De fet, s'han trobat algunes espècies ja noves per la ciència. També hi ha genetistes que estudiaran la fauna que es troba i aquestes relacions que tenen, relacions filogenètiques que li diuen, no? O sigui, d'on ve aquest animal, quins són els seus pares, els seus avis i bisavis. Trobarem geòlegs treballant que faran aquests mapes de diferents escales del canyons, que és brutal. Ara tenim quasi cartografia, una gran cartografia terrestre, però també tenim una gran cartografia submarina de Catalunya. També aquests geòlegs estudiaran la composició que té del terra aquests canyons, també estudiaran aquests moviments de terra, perquè aquests canyons que són com una mena de riu, el sediment, la terra baixa i baixa a unes velocitats que no us podeu imaginar. I tot aquest moviment bueno, s'ha d'estudiar, no? I també ens en trobarem d'ecòlegs que estudiaran les relacions que tenen les espècies que es troben entre si, com es relacionen amb el seu entorn, la fundària. A més d'estudiar el que és el canyó sota l'aigua, també tindrem a la superfície diferents boies. Unes boies que estan prenent mesures constantment, mesures de la temperatura, de les onades, de la freqüència, però per poder saber una miqueta, tenir una miqueta més d'informació també de la superfície d'aquests canyons. També els biòlegs han fet un experiment deixant trossos de fusta al fons dels canyons durant mesos per a veure quines espècies colonitzen aquests trossos de fusta i bueno, per investigar. I bueno, això és una miqueta el que han fet aquí al Mediterrani i a Vilés, al mar Cantàbric. Han realitzat unes quantes campanyes també per estudiar aquest canyó de Vilés que us comentem. Han agafat el buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, que és un buque enorme, gegant, format per tot un equip de tècnics molt, molt, molt qualificats, altament qualificats, i que han estat agafant tot tipus de mostres de terra, de l'aigua, de la composició de l'aigua, de les espècies, i han arribat fins als 4.700 metres de fondària amb aquestes instruments que tenen i amb aquests vaixells que estan, com podem imaginar, força preparats, amb uns cables grans i forts i amb unes grues brutals i amb una tripulació de tècnics que són molt bons, molt especialistes i que són capaços de baixar aquests equips tan d'alta precisió a grans fondàries. I bueno, amb tota aquesta informació el que es vol és alhora estudiar com funciona el canyó aquí de Blanes i el canyó de Vilés i poder bueno, pues, tenir més informació d'aquest tipus d'ecosistemes, d'hàbitats, però bueno, també tota la relació que poden tenir aquests canyons amb tot el medi marí. Vale? D'aquesta manera, pues, tenir, saber una miqueta més dels principals mars que estan envoltant a la península Ibèrica.
Bueno, grups d'investigació implicats que mos han de fer arribar a coneixements i situacions que ara pues, suposo que desconeixem, no?
Efectivament, aquesta és una miqueta la idea i bueno, esperem poder aprendre molt de tots aquests estudis i per poder sempre que ens ajudi a estimar una miqueta més al mar, tot i que no siguem capaç de veure.
Doncs, Aurora, moltíssimes gràcies per fer-nos arribar aquest projecte Dos Mares, que per una banda s'està desenvolupant al mar Cantàbric i per l'altra al nostre estimat Mediterrani.
L'Arjau.
Avui a l'Arjau, el Manel de Ramon ens parlarà de literatura i d'un llibre escrit per un capità de vaixell. Manel.
Avui anem a parlar, efectivament, d'un llibre, un llibre anomenat Navegando por el Mundo, a càrrec del capità de barco i ara escriptor Alberto Mir. Què tal? Benvingut en aquest programa.
Hola, moltes gràcies.
Anem a parlar precisament d'aquesta doncs, iniciativa d'un capità de barco d'escriure un llibre. D'on surt aquesta iniciativa, senyor Mir?
Bé, doncs la iniciativa surt perquè quan jo havia viatjat pels països del món... Mai havia trobat a les revistes o a les llibres informació útil que després he anat veient que m'ha servit molt, no? Que és com, per exemple, tot el tema dels protocols de l'entrada a un país nou, amb tripulació, quan ha d'haver embarcaments, desembarcaments, per temes de, ja et dic, d'immigració o de quarantena, coses d'aquestes que em van sobtar molt, sobretot en els països del Tercer Món.
I això li va, doncs... crear aquesta necessitat d'explicar-ho, d'escriure-ho, de contar-ho?
Sí, la veritat és que sí, perquè repeteixo, quan jo llegia una revista i un article, per exemple, de les Illes Maldives, pues sempre en parlàvem de lo mateix, no? Pues les illes paradisíacas, el mar de coral, el busseig molt maco i tot, però a mi m'interessava més conèixer una mica la idiosincràsia del país, fer una mica de sociologia, com vivia la gent, la vida portuària, i llavors això... quan arribes per mar, jo crec que ho captes més que si vas amb avió i vas als aeroports i als hotels, no? Jo crec que arribar pel mar i trobar-te amb tota aquesta paperassa i, pues, és el que em va sobtar al principi i em va anar agradant i vaig anar agafant notes i bé, al cap dels anys he fet una recopilació i ho he intentat lligar tot en un llibre.
Vaja, que pràcticament un estudi sociològic des del punt de vista d'un capità de barco, que ha donat les voltes al món necessàries per ja poder-ho explicar.
Exacte, jo això ha sigut al cap de més de 10 anys de professió i bueno, han sigut 3 projectes, 2 amb barcos espanyols i un amb un vaixell anglès, i repeteixo, jo anava agafant informació i quan els explicava als meus familiars i amics es quedaven molt sobtats. I és per això que vaig dir, ostres, doncs, per què no ho explico una mica això com va? Així la gent que s'engresqui a anar a fer alguna travessia i anar a llocs una mica desconeguts, que els hi pogués ser una mica útil, amb tota la humilitat meva, que jo no sóc cap escriptor molt bo ni molt menys, però he intentat que sigui una mica didàctic. Sí. Mm-hmm.
Perquè, de fet, després de navegar per les aigües d'arreu del planeta, ha degut tindre algunes anècdotes que ens podria contar. Per exemple, tinc entès que va passar algun mal trago, diguem-ho així, per Cap Verd i Sri Lanka.
Correcte, sí. Malauradament, com les tres quartes parts del món són països pobres, pues, el tema de la pirateria està molt, molt desenvolupat, no? Llavors, hem de distingir entre la pirateria important, entre cometes, que és el crimen organitzat, i l'altra pirateria, que jo l'anomeno, que són dels pescadors pobres, que, clar, quan et veuen amb un barco una mica de luxe, pues, de seguida se t'apropen i s'aparloen, i, bueno, jo m'he trobat en casos d'aquests una mica incòmodos, però que, per sort, sense posar-se nerviosos i donant-los una mica de, pues, d'algun GPS portàtil, algun cabo, alguna escota... Per sort, els encontres van ser curts i ràpids, sí.
Podríem dir que hem de distingir entre dos tipus de pirateria, la que realment és perillosa i l'altra que és més que res de supervivència dels que llavors aborden el barco?
Exactament. Per exemple, avui en dia l'entrada al Mar Roig per Djibouti, que estan a la costa de Somàlia, actualment és crimen organitzat, són organitzacions que no tens res a fer. Si de Barloa en un d'aquests, normalment t'agafen perquè volen captar diners per un segrest, etc. O sigui, jo la vegada que vaig passar pel Mar Roig ho vaig fer més de 10 anys i encara no estava tan desenvolupat. Avui en dia jo no recomano en un baler anar per aquella zona perquè tens molts números a que t'enganxin. Mm.
Quins tipus de vaixell pilota vostè?
Normalment són velers. Són velers de gent particular, entre 18 i 20 metres. Llavors és gent que, bé, en principi té recursos i no té el temps suficient per portar el barco d'un destí a un altre, no? Llavors jo és el que feia el trasllado i l'armador, pues, cada 3 mesos, pues, venia en avió un parell de setmanes o 3 i després se'n tornava a Europa.
Ara estem parlant d'un nivell alt, no?
De
consumidor de vacances, vaja.
Sí, la veritat és que sí. Tenir un barco en propietat és molt... Malauradament, encara és molt car. I si a sobre navegues molt i per tot el món, necessites un pressupost molt, molt alt. Eh? Tant és així que un de l'armador en el que jo anava, quan vam acabar el viatge, es va vendre el barco perquè va dir que a partir d'ara preferia jugar-lo un parell de setmanes l'any i va acabar realment, realment cansat. I ho entenc, eh?
Escolti'm, en quins suports ha comptat per escriure aquest llibre Navegando por el Mundo? Qui l'ha ajudat? Qui l'ha empentat?
Jo, al principi, col·laborava en una revista nàutica i esporàdicament enviava algun article. És una revista que es deia Navegar, que ara ja no existeix, malauradament. Llavors el director de la revista, pues, és el que... em va dir, hombre, ¿por qué no reúnes un poco los artículos y tal? I una mica entre això i que al mar tens molt de temps lliure, les travessies llargues, pues jo anava recopilant i també anava fent fotos, també m'informava una mica pels derroteros, no?, pels pilot books, i mica en mica vaig anar lligant coses i sobretot el que volia és que el lector pogués treure algun coneixement o que digués, ostres, mira, pues això no ho sabia, no? No, que no fos una guia pura i dura, però que ajudés una mica al navegant a engrescar-se a viatjar pels països més desconeguts, no solament pel Caribe i pel Mediterrani.
I d'aquests moments de soledat i de reflexió ha sortit aquest llibre del capità de veler Alberto Mir, que se'n diu Navegando por el Mundo, i que avui hem conegut una miqueta més en aquest temps cultural dintre del programa Blau Marí. Una més gràcies i l'enhorabona. Feliç jornada.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Gràcies, Manel. També gràcies a l'Alberto Mir. Hem d'acabar, hem de posar punt i final al nostre programa d'avui, el 130. Recordant que hem parlat amb Janet Llambric, president de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, al nostre inici. Que el Joan Argentó i el Rafael Martins han explicat la funció de gatejar a bord d'un vaixell i ens han preparat un pop a la gallega. A l'acordió del grumet, Lluís Llach, que ens ha interpretat Bressol de tots els blaus. I a Panorama Nàutico, com sempre, amb la col·laboració de Panorama Nàutico, hem parlat de la regata Sant Patricio, que unirà el Club Nàutic de l'Ampolla i Port Ginesta. A Plàncton, l'Aurora Requena ens ha explicat el projecte Dos Mares. I el Manel de Ramon, a l'Arjau, ens ha tensat aquest llibre Navegando por el Mundo, del capità de vaixell Albert Mir. Res més, una abraçada molt forta d'un servidor, Francesc Callau, en nom de tot l'equip que fa possible, setmana darrere setmana, aquest programa, el Blau Marí. Us esperem la setmana que ve.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.